Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Fa dies que tenia ganes d'escriure una portada com aquesta, però l'actualitat ens ho fotia tot en l'aire. Avui sí, però. Vull parlar d'un tipus d'amor. L'amor a la Sílvia Pérez Cruz, després de tornar-la a veure dimecres passat a Girona i anys després d'haver-la vist per última vegada. És l'amor que es pot sentir per la Sílvia no és del que un home sent per una dona, o un home per un home, una dona per una dona, etc. No és tampoc amor fraternal com el que un sent per un amic, ni el que se sent per un familiar o res que s'hi assembli. És un sentiment que barreja emoció, gratitud, nus a l'estómac, la felicitat i la petitesa que es nota quan ets davant d'un immens paisatge natural. Perquè la Sílvia és a la música el que els arbres són a la natura, una extensió que surt de la terra de manera orgànica i que adopta alçades, formes, colors, textures, coses que van evolucionant de manera líquida sense una pauta preestablerta. No es tracta de cantar bé. No es tracta de tenir talent, estudis o un entorn familiar propici. En el seu cas, és una tempesta perfecta que ha convertit una noieta de Palafrugell en una de les artistes més sòlides de tot l'arc mediterrani. La Sílvia no formarà mai part de l'star system de la música pop internacional, però serà perquè ella no voldrà. Ella trenca el tòpic que diu que ningú és profeta a la seva terra. Ella sí que ho és, però per seva terra no s'entengui ni Palafrugell, ni l'Empordà, ni tan sols Catalunya. La seva terra és l'art i la música, i ella n'és un dels seus màxims exponents. Sílvia, gràcies, gràcies, gràcies per fer-nos sentir tant. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I repassem la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia. Avui ens aixequem amb un cel força ennuvolat. De cara a la tarda anirem marxant, però no marxaran del tot aquests núvols. Temperatures una mica més baixes que ahir, amb 19 graus de màxima i 7 de mínima. I dimecres amb un cel força ennuvolat i possibilitat d'algun ruixat puntual.
Gràcies, Martí. Doncs entrem en matèria. I ho fem amb el resum de les notícies més destacades que us explicarem en aquesta edició del Supermatí d'avui. Resum que fem amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
La torroellenca Dolors Bassa, consellera de Treball i Afers Socials, és a Brussel·les amb el president Carles Puigdemont. Bassa forma part del grup de consellers que, segons diverses fonts, podrien arribar a demanar asil polític a Bèlgica. Es preveu que avui hi hagi una compareixença des de la capital belga.
Un camió atropella mortalment una dona de 77 anys a Sant Feliu de Guíxols. El sinistre va passar ahir a la tarda al nucli urbà, al carrer Rufo, prop de la intersecció amb l'avinguda Canàries. Va haver-hi d'intervenir 4 dotacions dels bombers, 2 ambulàncies i 3 de la policia local.
El Mercat Municipal de Palamós i l'Ajuntament de la Vila posen en marxa una campanya per fomentar el consum de productes locals i posar en valor el mercat. Porta per nom Productes de Tardor al Mercat i es desenvoluparà fins a principis de desembre. S'oferiran descomptes en aquests productes, vals de regal i un concurs amb els premis del mateix mercat.
El ple de Sant Feliu de Guíxols rebutja una proposta del grup Guíxols des del carrer que demanava reformular el butlletí municipal Guíxols. La formació denunciava que no té prou espai per expressar-se i que les notícies s'escriuen de forma parcial. El govern es mostra disposat a reunir la comissió que estudia el reglament de comunicació per revisar-ne alguns aspectes.
Santa Cristina d'Aro sotmetrà una vintena de propostes a votació en el procés de participació ciutadana. Entre els projectes que podran decidir els veïns hi ha pantalles electròniques de publicitat a les entrades del poble, senyalització pels vianants, exposicions d'escultura al carrer o un espai per a ludoteca municipal.
El Club Atlètic Palafrugell afronta la temporada amb novetats. S'ha creat la secció de joventut del club que pretén organitzar activitats que aglutinin les diverses seccions de l'entitat. El Club Atlètic Palafrugell 2017-2018 compta amb les ja consolidades seccions d'atletisme, natació i triatló. L'entitat es compromet a mantenir propostes com l'entrebancada, l'oncotrail o el capbussat per la marató.
I avui entrevistarem a Jaume Marín, que és director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona. Va ser un membre del grup que la setmana passada va anar a Singapur a promocionar la nostra demarcació en una de les principals fires de turisme de tota l'Àsia. Són les 8 i 5. Entrem en matèria. Una Baix Empordanesa és una de les protagonistes d'un nou gir de guió del procés. La torroellenca Dolors Bassa és a Brussel·les. La consellera de Treball i Afers Socials, cessada segons el govern espanyol, forma part del grup de polítics que, juntament amb Carles Puigdemont, pretén sol·licitar asil polític a Bèlgica, David Parreño.
Sí, això és almenys el que ha transcendit. Hi ha moltes incògnites al voltant d'aquest viatge. S'espera que avui al migdia ho aclareixin en una compareixença. Dolors Bassa es trobaria a la capital comunitària, a Brussel·les, juntament amb Meritxell Borràs, Toni Comín, Meritxell Serret i Joaquim Forn. El viatge s'ha produït en paral·lel a la presentació d'una querella per sedició i rebel·lió per part de la Fiscalia contra els membres del govern i la mesa del Parlament. Aquest diumenge, el secretari d'Estat de Migració i Asil de Bèlgica, Theo Franken, s'havia mostrat obert a oferir asil a Puigdemont, una opció que més tard desmentia el mateix primer ministre Charles Michel. Cal recordar que Franken forma part d'un partit independentista flamenc.
Doncs està previst que avui, cap allà a les 12:15, comparegui el president Carles Puigdemont des de Bèlgica. Se suposa que per aportar una mica més de llum o d'informació sobre tot això que està passant. 8 i 7. Una notícia fatídica que coneixíem ahir al vespre. Un camió ha atropellat mortalment una vianant de 77 anys al nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols.
L'accident ha tingut lloc a les 6 de la tarda al carrer Rufo, a prop de la rotonda amb l'avinguda Canàries. A causa de l'accident, el carrer ha quedat totalment tallat al trànsit en ambdós sentits de la marxa. Fins al lloc s'han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i 3 dotacions de la policia local de Sant Feliu. Precisament aquesta policia és la que s'ha fet càrrec de la investigació del cas.
I més històries per explicar-vos. El Mercat Municipal de Palamós i l'Ajuntament de la Vila posen en marxa una campanya per fomentar el consum de productes locals. La campanya porta per nom Productes de Tardor al Mercat i es desenvoluparà fins a principis de setembre, Toni Celles.
L'objectiu de la campanya és posar en valor la funció del mercat municipal i promocionar la qualitat dels seus productes de proximitat, frescos i de temporada. Fins al 2 de desembre s'ofereixen descomptes en productes de tardor, com fruites i verdures, pa, pesca salada, carnisseria, xarcuteria, peix i marisc. També es reparteixen vals de regal de productes de les parades del mercat i s'organitza un concurs de receptes elaborades amb aquest tipus d'aliments. La campanya és una col·laboració de l'Associació del Mercat Municipal de Palamós i l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.
8 i 8, de seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí a Ràdio Capital.
Des d'avui fins al 12 de novembre ja es poden votar les propostes dels pressupostos participatius previstos a Santa Cristina d'Aro. Eugènia Güell.
Es tracta de 23 propostes, entre elles, per exemple, un espai per una ludoteca municipal o buscar alternatives a la pesticida Rondup, instal·lar punts estratègics a la rua de Halloween on es donin caramels, exposicions d'escultura al carrer, més senyalitzacions per a vianants, programació de sortides literàries en bus, posar en marxa la bibliopiscina o condicionar un pis per urgència social. Es podrà fer o bé presencialment en diversos punts municipals o a través del web participa.santacristina.cat. L'Ajuntament ja va aclarir que les propostes que no van ser seleccionades per sotmetre a votació era o bé perquè ja estaven previstes o perquè no tenien un cost econòmic.
I anem a Sant Feliu de Guíxols, on el ple municipal ha rebutjat una proposta del grup Guíxols des del carrer que demanava reformular el butlletí municipal Guíxols. Denuncien que no tenen prou espai per expressar-se i que les notícies s'escriuen de forma parcial. Proposen un grup de treball que analitzi el futur d'aquesta publicació, Dani.
Jordi Lloberes, portaveu del grup, al darrer ple, va criticar coses com que es dediqués la portada del darrer número a la baronessa Thyssen o que es retardés la sortida del butlletí seguint interessos del govern, va dir.
Un butlletí d'informació mensual no es pot utilitzar com d'un temps cap aquí sembla que s'està utilitzant com si fos un mitjà de comunicació. Un mitjà d'informació és un mitjà d'informació i un mitjà de comunicació és de comunicació, perquè no serveix per fer titulars de premsa. Per tant, ha de ser molt curós en la seva sortida i ha d'assegurar que els mesos siguin naturals. El dia 1 o 2, com a molt tard, ha d'estar al caer.
Lloberes demanava que es potenciés la participació ciutadana al butlletí. Guíxols, des del carrer, es queixa que ells només tenen 1.000 caràcters per expressar-se en el butlletí, mentre que la normativa diu que els grups han de poder disposar del 10% de l'espai. L'alcalde, Carles Motes, aclareix el que diu el reglament.
Hi ha un 10% per tots els grups municipals, no un 10% per cada grup, perquè llavors som 7 grups, un 10% són 2 pàgines, farien 14 pàgines on els grups polítics podrien posar la propaganda, logos i de més històries que volgués posar cadascú. No.
Motes també va negar al ple que el butlletí només parlés de l'alcalde.
Doncs perquè vostè, si vol, durant una setmana el reto a que segueixi vostè el ritme de l'alcalde, que vagi vostè a tots els actes on l'alcalde hi va i després sortirà la foto, perquè per sortir la foto s'hi ha de ser-hi. En els llocs s'hi ha d'anar-hi. Vostè la segueix i no tindrà cap problema de, si pot, aguantar el meu ritme, doncs escolti, estarem tots dos un al costat de l'altre.
El govern municipal va votar en contra de la moció, però va mostrar-se a favor de reunir la comissió que revisa el reglament de comunicació per revisar-ne alguns aspectes.
Algun dia s'hauria d'afrontar de manera seriosa, rigorosa i especialment, sobretot, millor dit, amb l'aval de, per exemple, el Col·legi de Periodistes, quin és el paper que han de tenir aquest tipus de butlletins d'informació municipal? I, per altra banda, cal aclarir que la diferència entre comunicació i informació no és exactament la que plantejava el portaveu de Guíxols des del carrer. Informació, per informació, s'entén quan la informació és contrastada, quan la informació està treballada des d'un punt de vista periodístic, i la comunicació, al final, qualsevol cosa que s'expliqui pot ser comunicació. Dic això perquè el portaveu de Guíxols sobre el carrer em sembla que feia una interpretació justament contrària al que són els dos conceptes, informació versus comunicació. No ens correspon aquí ara postular sobre aquest tema, però si considerem que algun dia s'hauria d'abordar aquest tema dels mitjans de comunicació o dels mitjans d'informació adscrits als diferents ajuntaments que hi ha, especialment a la nostra comarca. 2:03:15. I tenim més notícies per explicar-vos. Encara donant-li voltes sobre aquest tema d'aquest butlletí de Sant Feliu de Guíxols i sobre els butlletins aquests informatius en general, potser el que algú s'hauria de qüestionar és la necessitat que els grups municipals tinguin espais, quotes preassignades en l'era de la informació en la que estem vivint. Però vaja, aquesta ja sí que és una altra qüestió. Canviem de tema, va. Totes les faroles de l'enllumenat públic de Palafrugell ja tenen una etiqueta amb un número. L'Ajuntament de la localitat està etiquetant sobre el terreny totes aquestes faroles de la xarxa del municipi de Vic.
En total són gairebé 7.500 punts de llum. Aquesta feina es fa per tal de gestionar millor l'inventari i les avaries en l'enllumenat públic. Les etiquetes porten dos números, un que indica el quadre elèctric del que penja el punt de llum i un altre que correspon a la seva localització geogràfica sobre el plànol de l'inventari. Les etiquetes s'estan posant a les columnes, en el cas de les faroles, i a les caixes de connexió de l'enllumenat quan les llumeneres estan situades a la façana.
I com si es tractés d'una època molt passada, Per allò de la, tradició, eh? La 25a carbonera de Forallac, al paratge de Lluís Pla, ha arribat a la seva fi. Ja han acabat els treballs per rescaldejar-la i desempilar-la. D'aquesta manera ha acabat una de les activitats més conegudes de Sant Climent de Peralta.
En motiu del seu quart segle s'han programat diverses activitats. L'editorial Gavarra ha editat un llibre monogràfic i el documentalista Antoni Martí ha fet una pel·lícula commemorativa. La història de la carbonera es rememora en l'any 1993, quan diversos membres de l'associació Amics de les Gavarres van engrescar dos excarboners, en Lluís Pla i en Simon Cruanyes, per encendre una carbonera a Sant Sadurní de l'Heura. Al cap de dos anys, l'Ajuntament de Forallac ja va assumir-la com a pròpia i l'any 96 ja es va fer a l'actual emplaçament.
Hem d'aclarir en qualsevol cas que és el seu quart de segle, no el seu quart segle, com hem apuntat aquesta informació. Un quart i un minut de nou. I la Creu Roja de Palamós, que ha organitzat la quarta edició del concert solidari Tu ho fas possible. El concert s'ha celebrat aquest diumenge 29 amb l'objectiu de recollir fons. Gerard Tascaig.
L'objectiu era recaptar el màxim possible de recursos econòmics. La intenció és destinar-los a persones i famílies afectades per la crisi en forma d'ajuts a l'habitatge. El concert ha comptat amb les actuacions del grup palamosí Gospel Choir, el grup de veneres Peix Fregit i els guanyadors del programa Oh Happy Day de TV3, Increcendo. També hi ha hagut un duet format per la cantautora empordanesa Neus Mar i Imma Preses.
I en un altre ordre de coses, Platja d'Aro participa per quart any consecutiu en les nits de teatre que s'organitzen al carrer L'Avenir Fanalenc. És un circuit d'espectacles teatrals de petit format a càrrec de companyies professionals d'àmbit local.
Sota la producció de l'Associació Gironina de Teatre, proposen 5 espectacles fins a final d'any. Aquest divendres passat va ser l'estrena de Swilling Tupper Sex. La programació continuarà amb Històries Quotidianes Incorrectes, que es podrà veure aquest proper divendres 3 de novembre, amb una fusió de contes, poesia i música en viu. Tot seguit, el 17 de novembre serà el torn del monòleg còmic titulat El cowboy de la trista figura. El primer dia de desembre arribarà l'espectacle El gran mag Baldiri. Finalment, el 15 de desembre serà el torn d'Awish, una proposta sobre els somnis, els desitjos, l'espera i l'avorriment. Més enllà, recordem, de les nits del teatre, el Centre L'Avenir Fanalenc també ha programat el cicle de documental del mes. En aquest cas, seran els divendres 10 i 24 de novembre i el 22 de desembre.
No deixeu d'anar al teatre, no deixeu passar l'oportunitat de veure teatre. I parlant de teatre, dèiem, parlant de teatre, el comentari d'avui ens arriba de la mà del periodista i director de la revista dedicada a les arts escèniques, Dani Chicano.
Des que ha començat el mes d'octubre, Sant Feliu de Guíxols es celebra la 13a edició del concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de la mà de l'agrupació teatral Benet Escriva, que ja fa més de 30 anys que està en funcionament. De moment ja han passat per la ciutat ganxona el grup Amics del Teatre d'Ullastrell i la inestable Saratana de Teatre. Fins al 25 de març de l'any que ve es veuran a l'Auditori Narcís Mas Ferrer 8 obres més. Aquests concursos que sovintegen pel territori són importantíssims, perquè el premi més desitjat pels components de la majoria de companyies amateurs és poder posar l'obra sobre l'escenari unes quantes vegades i que la gent, la de casa, però també la d'altres poblacions, en pugui gaudir. Les competències creen una mena de circuits que són molt apreciats i necessaris per tal de mantenir en peu la il·lusió dels intèrprets, que al mateix temps fan de quadre tècnic i de tramolles i de camàlics i de sastres i modistes i de transportistes i tal que calgui. Per amor a l'art, això vol dir amateur. Fas teatre a canvi de res més que la satisfacció de fer-lo i pagar un catxet a una companyia amateur amb diner públic, com s'està fent en algun cas en algun circuit, és una aberració que no fa més que distorsionar, perquè aquests diners no s'estan dedicant al teatre professional tan o més important. Les companyies amateurs han de disposar d'ajuts dels seus propis municipis, en espècies o en formes de subvencions o les dues coses, perquè és el seu propi municipi el que en percep els efectes positius de la seva existència. Un grup amateur és una eina molt potent de culturització, de cohesió i dinamització social i de formació de nou públic. De manera que no puc entendre com hi ha localitats que disposen d'una sala adequada per a aquesta activitat, que n'hi ha, i no pas pocs, i no l'aprofiten per impulsar la creació d'una companyia amateur i per fer-hi una programació mínimament decent. Això és malbaratament de diner públic. Allà on hi hagi un escenari us asseguro que hi haurà gent disposada a pujar i muntar algun espectacle. Els registres interpretatius seran irregulars. I què? L'escenografia potser no serà de primera. I què? Tot això és lògic, però no hi faltaran la il·lusió i les ganes de fer-ho bé, de manera que això cal valorar-ho. El grau d'ambició també és divers. Hi ha grups amateurs que treballen amb un rigor professional, com el Mirall de Blanes, la Funcional de Figueres o el grup de teatre de Roses, però el seu objectiu no és la professionalitat. I n'hi ha d'altres que són perfectament conscients de les seves possibilitats. Fins i tot n'hi ha que només aspiren a fer un parell o tres de funcions durant la festa major del poble i ja en tenen prou. Tots fan la seva funció. El cas és que a l'hora de veure'ls i jutjar-los cal tenir en compte totes aquestes circumstàncies. D'aquí a 4 dies començarà l'època dels pastorets, que posen en escena una abassegadora majoria de grups amateurs. Aneu-hi, imbuïu-vos de l'esperit nadalenc, doneu suport a aquests grups, divertiu-vos.
Doncs aquest és el comentari per avui del Dani Chicano, periodista, director de la revista d'arts escèniques Proscenium. Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
De seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Senyor Jaume Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
En Jaume Marín és el director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Va ser un dels membres del grup que la setmana passada van anar a Singapur a promocionar la nostra demarcació en una de les principals fires de turisme de tota l'Àsia. La fira s'anomena ITB Asia i reuneix prop d'11.000 professionals del sector turístic arreu del món. Senyor Marín, com va anar la fira?
Doncs molt bé, millor del que esperàvem, i per tant tornem molt satisfets cap a casa.
Aviam, expliqui'm això, què vol dir millor del que esperaven? Quines eren les expectatives?
Doncs nosaltres havíem estat a Xangai, a altres indrets, al tema també d'Àsia, a diferents fires, i fa 3 o 4 anys teníem entrevistes, però no teníem un accés d'entrevistes. Havíem d'anar a buscar-les només nosaltres, que no pas vinguem. Uh-huh. Aquest any teníem una agenda de 30 entrevistes per dia i les emplenades totes amb molt d'interès, amb moltes inquietuds cap a la nostra zona, i sobretot també que hem hagut de duplicar, hem anat dues persones perquè hi havia un excés d'entrevistes i gent que volia conèixer més coses de la nostra zona.
Escolti, quin és el paper que té el mercat asiàtic? Perquè fins ara era un mercat que semblava no tancat al nostre territori, però sí que era un mercat del que no semblava que provingués molta gent que ens visita.
A veure, Àsia està clar que, sense cap mena de dubte, turísticament és el mercat del futur i és el continent que marcarà el ritme del turisme en el futur. Ara, la nostra zona encara està en un estat prematur, com era probablement el rus o les repúbliques de l'est fa 7 o 8 anys. Però el que està clar és que està creixent desmesuradament, està creixent la classe mitja a quasi tots els països de l'est asiàtic amb proporcions més grans que el nostre país. O sigui que és un mercat de futur, clarament.
Uh-huh. Segons l'Agència Catalana de Turisme, els turistes asiàtics gasten entre 3 i 4 vegades més que els turistes europeus.
Sí, són turistes que tenen unes inquietuds, que quan fan el viatge i es desplacen aquí tenen un poder adquisitiu alt, i tenen poques vacances i quan venen els volen disfrutar al màxim i la veritat és que tenen nivells de despeses bastant elevats, quasi 4 vegades més que un turista normal.
Escolti, vostè deia, aquesta vegada hem fet moltes més entrevistes de les que teníem previstes. Per què els hi pregunten? Quan vostè va anar a Singapur, quines són les qüestions més comunes que els hi pregunten?
Mira,
a vostès?
Hi ha diferents segons els mercats, però sobretot, per exemple, tres coses que pregunten molt. Primera és Dalí, tota l'obra i tots els indrets on poden trobar obra i del geni. Dalí és una de les dues icones. Llavors, sobretot turisme, negocis, gent que vol vindre a grups en reduïts de 100, com màxim 100, 150 persones i volen vindre a fer les seves reunions de negocis aquí. I després hi ha Girona com a gran capital. Allà, per exemple, a nivell a Corea, tots els operadors que ens van vindre a Corea coneixen molt bé o volen conèixer molt bé Girona pel tema de la sèrie que es va gravar de Legend of the Blue Seas. Molt més important de Legend of the Blue Seas. I que són absolutament addictes. I després, Joc de Trons, que tal com molt bé has dit, però primer de Legend of the Blue Seas.
Doncs li he de dir que no tenia ni idea de l'existència d'aquesta sèrie.
Ostres, doncs t'ho recomano que ho posis a YouTube, poses de Legend of the Blue Seas Girona i fliparàs. I compte que és la sèrie número 1 a Corea i a Xina.
Carai.
Per tant, els índexs d'audiència superen amb els creix fins i tot els de Joc de Trons, eh?
Home, el que sí que li he de dir en positiu va ser que el dijous passat, que jo al matí era a Girona, feia molt temps que no era un dia intersemanal a Girona, i em va sorprendre molt la quantitat de turisme asiàtic que corria pels carrers. Li he de dir que em va sorprendre en positiu. En negatiu em va sorprendre, que vaig tenir una mica la sensació de ser una mica a PortAventura, en aquell punt, però em va sorprendre això, aquesta quantitat de turisme que hi havia des d'aquests països.
A veure, el que està clar és que el turisme, tant com som les previsions, continuarà creixent i continuarà creixent substancialment, i per on creixerà un millor no és tant en els mercats tradicionals, sinó en mercats llunyans. Tant aquests com als Estats Units, és un dels altres mercats que està creixent fort, i aquests són els mercats que ens agradarà més o menys. Ens haurem d'adaptar mica en mica progressivament en aquests, als seus gustos, a la seva manera de fer, i a veure com podem acollir-los el millor possible.
Hi ha algun tipus de sostre o de previsió o de llindar de número de turistes que puguin venir de països asiàtics? Hi ha algun objectiu fixat en els propers anys?
Sí, la veritat és que sí que hi ha un objectiu que ens fixa entre l'Agència Catalana de Turisme i nosaltres, i de volem, o aquest és l'objectiu, que en els propers 3 anys d'aquests 1,5 milió, que 90% va a Barcelona o 95% a Barcelona, el 10% arribi com a mínim a les comarques de Girona en els propers 2 anys.
El 10% d'un milió i mig.
El 10%. Sí, jo crec que és començar bé, o començaríem molt, molt, molt bé, i a partir d'aquí veuríem com podem fer que es quedi més estona. Evidentment, encara som i serem un complement important a Barcelona, però cada cop més la gent vol fer estades més curtes a Barcelona i descobrir més el territori del voltant.
Deia fa un moment, venen principalment pel Museu Dalí i per Girona, gràcies a la influència que ha tingut aquesta sèrie Legend of the Blue Seas. Hi ha alguna manera o alguna possibilitat d'irradiar aquesta presència que puguin tenir a Girona cap a la resta de pobles, per exemple, en el nostre cas que ens ocupa, del Baix Empordà? O és una cosa que, al ser pobles més de una qüestió de costa o de platja, és un tema que ells podrien tenir més apamat? O és per la seva cosa tradicional, potser, no sé si no els interessa, pensat com és, jo que sé, Singapur, per exemple, en tota aquella zona de Marina Bay, que són evidentment països que tenen moltes línies de costa, per bé que és un tipus de costa molt diferent. No sé.
Sí. A veure, amb tema costa és molt, molt, molt complexa. Per tant, els hem de treure més temes. Per exemple, ells són molt interessats en cultura. Tot el que sigui medieval els interessen. Nosaltres, un dels de les presentacions, que a més van fer 2 presentacions, una per premsa i una per operadors, a part en restaurants catalans, les presentacions, una de les coses que va tindre més èxit van ser els pobles medievals de Pals i Peratallana. Per tant, hem d'intentar, i que és l'objectiu, intentant poder abastar el màxim possible i sobretot que visitin més territori.
Perquè m'ha dit, el tema costa és complicat. Per què és complicat?
Perquè tenen Bali a 2 hores, Tailàndia a 2 hores i 20, Austràlia a 3 hores. És complicat. Ells no vindran aquí per fer unes vacances de sol i platja. I llavors, l'altra cosa, ells venen compte que nosaltres hi tenim 20 i escaig dies de vacances, i compte que ells, la majoria dels països, tenen uns 14 o 15 dies de vacances. Per tant, les seves vacances són molt més reduïdes.
Val.
L'avantatge és que les seves vacances escolars no coincideixen en res amb les nostres. Per tant, també ells fan vacances escolars al maig i juny, i al novembre i al desembre, que tots els països de l'est asiàtic. Per tant, això també ens va bé a nivell de temporada a nosaltres.
Senyor Marín, canviem de qüestió. Fa uns dies s'ha presentat, o millor dit, ha començat a desenvolupar-se la segona edició d'aquest esdeveniment que des de la Diputació s'anomena Som Cultura. Expliqui'ns una mica en què consisteix i de què va aquest esdeveniment. Que no és en si mateix un esdeveniment.
No, Som Cultura és un projecte que vam realitzar aquest el segon any, que intenta plegar manifestacions culturals a totes les comarques de Girona i a tots els indrets de Girona. És durant el mes de novembre, passa durant el mes de novembre, i hi ha moltes activitats que no s'han fet mai o que són inèdites o que són especials. Per tant, hi ha quatre caps de setmana amb diferents activitats, des de cultura popular i activa, familiar, etc. I jo crec que val la pena, perquè són, jo us ho recomano moltíssim a tots els propis ciutadans d'aquí de les comarques de Girona, de fet jo ja m'he apuntat en algunes activitats, i perquè són activitats que a vegades no t'esperes que pots trobar tan a prop de casa i que estan relacionades amb la cultura i que no fan aquella recança de dir, ostres, que això serà massa cultural, jo no sé si podré. No, estan a l'abast de tothom. Per tant, jo crec que val la pena que ho aprofitem i que aquest mes sigui un mes que donem projecció no només a museus, sinó a les activitats i a la cultura viva que tenim al nostre territori.
Aquí hi ha esdeveniments o propostes de recreació d'oficis de tradició artesana, com per exemple la ceràmica, hi ha una activitat que es diu burricatxing empordanès, cap de setmana de surrealisme medieval amb allotjament. Són activitats que entenc que formen part de la programació habitual dels pobles i que el que es fa és agrupar-les i potenciar-les, no?
Exactament. I sobretot si hi ha alguna que volen començar a provar per veure si això té interès pel públic, o també la proven durant aquest mes. Per tant, hi ha coses que potser val la pena anar a veure. I a més, per exemple, a la clausura, hi ha una activitat que és dels museus, surten al carrer. Tots els museus ensenyen tot el que poden fer, les activitats i tot, que a vegades no m'hi he entrat en alguns dels museus dels comarques de Girona.
Sí.
O a la Catedral de Girona hi haurà una visita que és de simbologia de Girona Sacra, i llavors hi ha el Rèquiem de Mozart al Catedral de Girona per en Carles Obama i la Sofia. Per tant, sí, jo crec que són activitats que val la pena. I que hi ha coses molt interessants, eh? Hi ha una de l'exili, que has de travessar com si fossis un exiliat durant la nit, durant caminant 7 o 8 hores de nit la frontera. Hi ha coses que penses, ostres...
No l'haurà dissenyat el president, aquesta?
No l'ha dissenyat el president, però potser podria haver dissenyat el president, eh? Jo us ho recomano.
Escolti, en qualsevol cas, la gent que ens estigui escoltant i tingui interès en conèixer quines activitats es poden fer de manera més propera, hi ha un web que és somcultura.costabrava.org a la que es poden consultar totes aquestes activitats, que entenc que s'adrecen més a la gent de les nostres comarques més que no pas al turisme, entenc.
No, també s'adrecen a la gent de Catalunya, principalment Catalunya i el sud de França. I el web, perdona, que ratifiqui, és somcultura.com. No sé si t'havien passat malament així.
No, és que tinc oberta el web aquest aquí davant, i em surt aquest domini. Em surt aquest domini, somcultura.costabrava.org. Però vaja, millor si hi ha una adreça directa, somcultura.com, encara millor.
Moltes gràcies. Doncs, home, principalment és gent catalana, el que està adreçat, però bueno, està obert a tothom. Vull dir, moltes de les activitats poden fer en idiomes, hi ha museus i tothom està perfectament preparat. I la veritat és que jo ho deixo obert a tothom, i a més convido, perquè hi ha activitats que fins i tot jo, que conec una mica el territori, no he vingut ni plantejat mai. Per tant, val la pena conèixer coses de casa nostra, i no cal anar tan lluny per veure que tenim un país primer ple de recursos i ple de gent amb molta iniciativa.
Ja. Sí, això no deixa de ser cert. Senyor Marín, encara una última qüestió. Des d'algunes instàncies polítiques, diguem-ne, d'àmbit general, s'està dient que el procés ha perjudicat l'economia catalana, que està perjudicant a través de la marxa d'empreses i que està perjudicant el sector del turisme amb la caiguda de reserves i l'anul·lació de reserves. Això s'ha notat? Ha tingut algun efecte a la Costa Brava?
A veure, amb les dades que tenim nosaltres, de moment no tenim cap dada que s'hagi notat especialment. De fet, vaig estar amb aquest, com el sotavés, ahir a Girona, i ells no havien notat res. Havien notat un 1%, sembla menys d'un 1% o 2%, em va dir un dels sotavés, però ara venia a provar qual que era el pont, i sobretot el cap d'any. La situació, sobretot, afecta més a Barcelona, suposem, que no passa a la resta de comarques o zones de Catalunya.
Senyor Jaume Marín, director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, ben tornat de Singapur.
Moltes gràcies i mira, tu...
Ui, l'hem perdut. Abans d'hora se'ns ha tallat aquesta comunicació.
Moltes gràcies.
Senyor Marín, disculpi, que se'ns ha tallat. No sé què ens havia dit.
Dic que ara tornem de Singapur i la setmana que ve a Londres, la següent a Cannes, o sigui que ara ja estem en plena activitat turística a tope.
Doncs bé, escolti, com jo li dic a la gent que treballa amb nosaltres en l'àmbit comercial, torni amb la bossa plena.
Exacte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu-siau, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. I quan sona aquesta sintonia és el moment de fer el repàs a algunes de les notícies en clau esportiva de casa nostra amb en Pedro Ruiz. I avui viatgem a Palafrugell. El Club Atlètic va presentar el dissabte els seus equips de les diverses seccions que té de cares a la temporada 2017-2018, Pedro.
El dissabte 28 d'octubre, la secció d'atletisme, natació, triatló i la recentment creada secció de joventut del Club Atlètic Palafrugell, que pretén organitzar activitats que aglutinin les tres seccions, van presentar els seus respectius conjunts per la campanya 2017-2018. En aquesta jornada es va aprofitar per fer un reconeixement als esportistes que havien aconseguit rècords i títols de campionats nacionals. L'entitat assumeix el compromís de seguir organitzant activitats com l'entrebancada, l'oncotrail o el capbusset per la marató.
I a les 8 del matí, 36 minuts...
Supermatí!
Repassem algunes de les notícies que han ocorregut en l'àmbit general. L'advocat flamenc Paul Beckert, especialista en drets humans, ha confirmat a l'agència Reuters que Carles Puigdemont li ha demanat assessorament legal i que ell l'ha acceptat com a client. Beckert, que té el seu despatx a la ciutat flamenca de Tilt, ha participat en molts procediments d'extradicions sol·licitades per l'estat espanyol contra bascos acusats de vinculacions amb ETA en diversos graus. Advocats bascos, que havien treballat amb ell fa anys en alguns d'aquests casos, han explicat que és el màxim especialista en aquest tipus de processos. Per el seu torn, el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, diu que, una vegada aplicat l'article 155, s'acaba l'alarmisme econòmic del govern espanyol. El ministre d'Economia va afirmar aquest dilluns que no preveu que la situació a Catalunya generi un efecte important en l'evolució del creixement econòmic d'Espanya en el quart trimestre de l'any, però sí a Catalunya. Ho ha afirmat en declaracions als mitjans en valorar el que el PIB del trimestre espanyol, de l'últim trimestre espanyol, que ha millorat aquest PIB. Ja ho direm bé, això, eh? I l'independentisme, que tornarà a les urnes el 21 de desembre, malgrat que ja hagi proclamat la República Catalana i els que es comissis i estiguin convocats per Mariano Rajoy. Les dificultats per desplegar les mesures per fer efectiva la DUI. És que el govern encara no ha fet cap decret ni s'ha erigit com a executiu republicà i l'executiu i l'aplicació també de l'article 155 van portar ahir el Partit Demòcrata i Esquerra a confirmar que concorreran als comicis. Encara s'ha de determinar la fórmula, si en coalició o en solitari, però l'objectiu serà revalidar la declaració d'independència a les urnes d'abans dels partits constitucionalistes que diumenge van fer una demostració de força a Barcelona amb centenars de milers de persones en favor de la unitat d'Espanya. L'única formació que de moment no pensa presentar-se a aquests comicis, tot i que encara ho poc ho ha descartat, és la coordinadora d'Unitat Popular, la CUP. I ara mateix passen 8 minuts de 8:45. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com Com cada dimarts, en Josep Lluís Vidal és el nostre corresponsal tecnològic del Supermatí i, vaja, ens dediquem a repassar aquelles notícies en l'àmbit de l'oci i de la tecnologia digital que, des d'un punt de vista així pràctic, sempre diem, Josep Lluís, sempre diem que sigui una cosa que sigui útil amb aplicacions i coses que la gent fa servir a diari.
Sí, perquè la tecnologia pot semblar una cosa així com molt xula, com molt guai, com molt futurista, com molt de, no sé, de persones amb capacitats especials, i no, la tecnologia ha de ser una cosa que ens faciliti a tothom la vida, que ens ho faci i ens ho posi tot molt més fàcil, i bé, doncs per això estan aquests avenços que ens han de fer tots, no sé, tot una mica més fàcil.
Si no, si no millora la vida de la gent, no serveix per res, no?
Exacte.
Molt bé. Escolta, tenim aquesta setmana ja com una novetat al voltant de la super mega coneguda aplicació de WhatsApp, que és que ja permet eliminar missatges enviats.
Sí, però encara no està implementada al 100%. És una prestació de la que ja fa molt de temps que s'està parlant, ja corria per algunes versions beta tant de iPhone com d'Android. Però encara no se sabien de tot els detalls, no? O sigui, al final com acabaria de funcionar. Tot i que encara no està disponible al 100%, vull dir que encara, si actualitzem l'aplicació, no veurem aquesta opció entre les diferents opcions del menú, sí que tot indica que ja és una qüestió de molt poc temps i que ja WhatsApp ha acabat de perfilar-la. En què consisteix? Posem una mica en antecedents al personal. A veure, això consisteix en que sabeu que es poden eliminar missatges de WhatsApp, però clar, s'eliminen només del teu terminal. Tu vas al chat en qüestió, al grup o on sigui, que tu tens un missatge que has enviat.
No elimines el missatge, sinó que deixes de veure'l, per entendre'ns.
Bueno, l'elimines però del teu mòbil. Exacte. Per entendre'ns. Si tu l'has enviat i l'altre ja l'ha rebut, doncs l'altre l'ha rebut. Vull dir que perquè tu no el vegis no significa que l'altre no el vegi. Això seria com dir, mira, m'ha tapat els ulls i no te veig, i com no te veig no em veus tu. No, o sigui, no va així la cosa.
Correcte.
Llavors, WhatsApp, dins de les seves actualitzacions polèmiques, doncs va dir, doncs ara el que farem serà donar la possibilitat als usuaris que puguin eliminar alguns missatges, però també fins i tot del dispositiu remot, o sigui, de l'altra persona que l'ha rebut. Bé, tothom sap que amb l'èxit i la popularitat que ha assolit WhatsApp en els darrers anys s'ha convertit en una de les plataformes de comunicació per excel·lència, doncs per sobre fins i tot el correu electrònic evidentment per sobre el telèfon, no? Què passa? Doncs que moltes vegades ens deixem portar per passions, per emocions, tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal, i a vegades doncs diem aquelles coses per escrit, per WhatsApp, que poder al cap de 2 segons ens en penedim.
Sí, ai, que l'hauria d'haver callat.
Sí, però ja li has donat a l'enviar. I maldita la gràcia, no?, que se'n diu. Doncs bé, WhatsApp va prometre que desenvoluparia un sistema que permetria eliminar aquells missatges que en un determinat temps no s'haguessin enviat, vaja.
Clar.
Doncs bé, ara sembla que això ja està implementat i que serà qüestió de molt poc temps que en les properes actualitzacions ja estigui disponible. Com funcionarà? Doncs a veure, serà molt senzill. Tu enviaràs un missatge i tindràs un temps màxim de 7 minuts des que l'has enviat per poder-lo eliminar en el dispositiu de destí. Ara bé, això no et sortirà gratis. No.
Com? A veure, què vol dir
això? Et sortirà gratis. No et sortirà gratis perquè la persona a la que li has enviat el missatge i després t'has penedit i l'has esborrat, rebrà un missatge tipus "aquest missatge s'ha esborrat". O sigui, que amb la qual cosa sabrà igualment...
L'altre sabrà que li has escrit, però no sabrà el què.
I clar, imagina't això, que és algú que, no sé, el que sigui, pot
sí,
tenir
sí,
curiositat
teva,
per saber...
Sí, sí, a la teva parella, a la teva amant, o alguna cosa aquesta, sí, sí. Ja.
Sí, no ho volia dir, però vaja, sí, és això.
Ah, collons.
És això. I total, doncs clar, evidentment aquí la polèmica està servida. Tu te'n recordes el follon que va suposar el doble xec blau?
Sí, home, i tant.
Perquè, clar, delatava que havies vist el missatge, que l'havies llegit i que no responies. Doncs això va més per la mateixa via, eh? O sigui, a nivell de polèmica va per la mateixa via, si no més.
De totes maneres, si no això més. Em fa la sensació que igual que va passar amb el doble xec aquest blau que dèiem, em fa la sensació que això són coses que generen polèmiques que són molt efímeres, perquè
sí.
Al final això del doble xec s'ha acabat implementant i en aquest punt ja ningú li importa si l'has vist, o sigui, evidentment la discussió final, d'has vist el missatge i no m'has dit res, això vale.
Al final, està molt clar que no has de donar cap explicació, no? Del que si no vols no has de donar cap explicació,
clar.
I menys segons qui, no? Però sí que és veritat que amb això del xec blau, per exemple, WhatsApp va fer un pas enrere i al cap de pocs dies de posar-ho en marxa va implementar la funció de poder desactivar-lo. I de fet, hi ha moltes persones, si t'hi fixes entre tots els teus contactes de WhatsApp, que ho tenen desactivat,
sí,
que no
sí,
saps,
sí.
Que no et surt el xec blau de llegit o no llegit.
A mi la ràbia que em fa és no poder desactivar que no em vegin a mi, però clar, si jo em desactivo que no em vegin a mi, jo no veuré els altres, i em fa ràbia.
Ja, però mira, és una mica la contraprestació, no?
Ja, clar.
D'alguna manera.
Però estaria bé poder espiar els altres, però els altres no t'espiïn a tu.
Ah, amigo, que sí que és molt llest, eh?
Clar que oi, home, que menys.
Doncs bé, del xec blau ara passem a aquesta altra història, que és el poder eliminar missatges dels quals et puguis haver penedit en un temps màxim, recordem, de 7 minuts des de l'enviament.
Sí, sabem el per què de 7 minuts, el sabem o no?
No, no tinc idea. No sabré dir-te per què 7 minuts i no 5 o potser 10. No sé si és que potser WhatsApp ha fet servir algun tipus d'estadística.
Sí, deu ser el temps que triguen de mitjana a mirar no sé què, no?
Podria ser una explicació, sí. El temps de mitjana que triguen els usuaris en confirmar que han llegit un missatge en què s'ha activat el xec blau, per exemple, no? I no sabria dir exactament.
I escolta, això de l'eliminació de missatges, ara em corregiràs perquè jo no en sóc usuari, eh? Però Gmail és un ho ha implementat, això, que sí?
Sí. Sí. Això ho va implementar,
però... I funciona o no, això encara?
Doncs és una cosa que ha passat una mica de puntilles, eh? Per tot això, perquè sí que és veritat que ho va implementar, però diria, i ara per lo de memòria, que no està implementat a nivell global, que només està implementat als Estats Units.
Ah, mira que bé.
Ah, sí, perquè se'n va parlar, és veritat que se'n va parlar fa un temps, i també es va originar una polèmica inicial d'això, però la veritat és que no ha tornat a parlar-se més, i ara, per la memòria, insisteixo, diria que només es va arribar a implementar pels usuaris dels Estats Units, que no ha arribat a la resta dels usuaris de Gmail del món.
Oh. Bueno,
però vale. Sí, existeix aquesta possibilitat en Gmail, o almenys van anunciar la possibilitat de que ho desenvoluparien.
Molt bé, escolta, seguirem a veure què passa amb aquesta possibilitat de WhatsApp d'eliminar missatges enviats. Dèiem al principi... Perdona, digues.
No, t'anava a parlar d'un altre tema.
Sí,
que...
això, dèiem al principi que les aplicacions de les que parlem aquí intentem que siguin útils en la vida quotidiana de la gent, i aquesta de la que parlaràs ara és molt útil.
Sí, de fet, no és en si mateixa una aplicació, tot i que el centre neuràlgic, per entendre'ns, o de control, sí que es troba en una aplicació per dispositius mòbils. Es tracta d'un dispositiu, un termostat, no? que pot regular dispositius de casa, com podrien ser doncs, la posada en marxa de calefacció, de qualsevol element que consumeixi doncs, un mínim d'energia considerable. No?
Uh-huh.
Llavors, fins ara els termostats clàssics, típics, que activaven per temps, no? Eren manuals, no? Donaven corrent o deixaven de donar corrent, no?
Sí.
Doncs ara una nova generació d'aquest tipus de termostats permeten ser controlats a través d'aplicacions de mòbil que, clar, aquí s'obre un ventall de possibilitats enorme, no? Perquè, per exemple, jo podria tenir un termostat col·locat a la caldera de la calefacció i puc programar fins i tot doncs, a través del mòbil quan vull que s'engegui o s'apagui la calefacció sense haver estat present a casa, no?
Uh-huh.
Sense haver de tenir doncs, la calefacció amb una temperatura determinada. Fins i tot, alguns d'aquests dispositius el que permeten és que a través de l'aplicació de mòbil te geolocalitzi i tu el pots programar perquè quan t'estiguis acostant a casa teva, doncs et posi en marxa la calefacció amb tanta temperatura.
Home, això, temperatura, això mola, no? Molt, eh?
Sí, home, és una mica futurista, tot plegat, no? M'estic acostant a casa i s'està encenent la calefacció.
Bueno, home, això és fantàstic, tu.
També és veritat que s'ha de programar amb una mica d'intel·ligència, perquè si, per exemple, tothom sap que si tu engegues la calefacció i tens tot el dia la casa freda i engegues la calefacció i la poses a 25 graus de cop i volta, això xupa una energia brutal.
Oh, clar, clar.
Vull dir, s'ha de fer de manera esglaonada, no? Sí, però tot això ja ho permet aquesta aplicació, no? De fet, ja dic, no és una aplicació en si, sinó és una sèrie de dispositius que ja comencen a sortir amb l'aplicació de sèrie per al mòbil o la tablet, uh-huh, i que permeten a través d'aquesta aplicació doncs controlar tot el relatiu al funcionament d'aquest termostat clàssic que al cap i a la fi no fa una altra cosa que donar o treure corrent.
No, no, està clar. I vaja, i això com es diu, aquesta aplicació?
No, ja t'he dit que no és una aplicació concreta de...
Bueno, aquest joc d'aquest conjunt d'utilitats.
No, no, al final són una sèrie de fabricants que estan traient al mercat dispositius diversos que tots comencen a tenir doncs, de sèrie aquesta aplicació. És a dir, no estem parlant d'una app concreta que faci això,
sinó que... Això és l'internet de les coses, no?, que en diuen?
Bàsicament, sí. Sí,
això,
sí,
aquesta nevera que t'avisa del material quan, que et falta i et fa la comanda automàtica.
En funció del teu consum mitjà, etcètera.
Bueno, i aquesta rentadora que jo vaig veure, crec que a la fira, a la IFA de Berlín, crec que era, que Samsung va presentar, sí, una rentadora que quan se li acaba el sabó fa la comanda a Amazon i ja te l'envien a casa la comanda de sabó.
Mira, això no ho sabia, però és curiós.
És collonut. Això, i una nevera que sense obrir la porta té com una pantalla a la porta i passes la mà i s'il·lumina la pantalla ensenyant-te l'interior de la nevera perquè no l'hagis d'obrir i no malgastis energia, vaja, jo...
Sí, tot això està molt bé, però saps què passa? Que tot això funciona a través d'internet o amb internet com a plataforma. Clar. I també s'està parlant molt de que tots aquests dispositius ja són el blanc dels hackers.
Clar.
I ara els mòbils i els PC són el blanc d'això, dels atacs hacker, però ben aviat seran les neveres, les rentadores... Clar, t'ho imagina't que...
Hòstia, et hackegen la nevera comanda... i te l'emplenen de formatge de cabra, per exemple.
O te hackegen la rentadora i te trobes amb una comanda d'Amazon de 9 tonelada de sabó. Clar, imagina't, no? Què fas, no? Digue-li al senyor Amazon que li tornes.
Sí, sí.
Però bé.
Ai, en fi... quin món més complex. Saps què penso de tot això?
Què?
Que mola molt, però encara ningú ha inventat un catxarro d'aquests que al costat del connector de xarxa, per connectar-ho a internet, que al costat del connector aquest o en el frontal o així, hi posin una aixeta de gin tònic. El dia que això passi...
Una aixeta
de gin tònic, que costis el got i dius, mira... No
volia assegurar-me que havies dit això, però
sí,
no tenia.
Sí, home, clar, no sé si fer la comanda de sabó per la rentadora o prendre'm una copa ara aquí tranquil·lament. Quan això passi,
jo de gin tònic
llavors...
Jo una cervesa, també, vull dir que...
Ah, no, jo no, a mi la cervesa és de borratxos, home.
Bueno, quan
això passi, és igual, que li puguis dir, no, mira, ara posa'm gin tònic, ara posa'm cervesa o ara posa'm un mojito, ja està. Quan això passi, llavors ja serà l'hòstia. Fins llavors no deixen de ser sofisticacions de coses que ja existeixen.
Una mica, sí.
Josep Lluís Vidal, que vagi bé i tornem la setmana que ve.
Bona setmana.
Apa, adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 minuts i seran les 9 del matí. I aquesta és la música que celebra l'entrada d'en Pau Ponseti per explicar-vos que avui dimarts 31 d'octubre l'agenda cultural està marcada per actes en relació a la castanyada i el mal celebrat Halloween. I comencem amb una visita guiada a Pere Tallada, Pau.
Bruixes, mamaraques i altres pors medievals, així anomenen la visita guiada nocturna a Pere Tallada per conèixer algunes de les pors medievals que atemorien els nostres avantpassats i que foragitaven amb rituals i marques que formaven part del dia a dia dels vius i dels morts. Una visita guiada amb reserva prèvia i destinada a un públic adult que té un preu de 8 euros que inclou un toc al final de la visita i on es recomana portar lot perquè de llum no n'hi haurà gaire.
Escolteu, i ja que parlem de Halloween, castanyades, zombis, tot això... Posem-hi una música d'acord amb el tema, perquè de Pere Tallada ens desplacem fins a Forallac, on a la sala d'actes de l'Ajuntament hi haurà la projecció de Sinister, una pel·lícula de malsons.
Un periodista viatja amb la seva família al llarg i ample del país per investigar terribles assassinats que després converteix en llibres. Quan arriba a una casa on ha tingut lloc l'assassinat d'una família, troba una cinta que revela horribles pistes que van més enllà de l'aclariment de la tragèdia. Una pel·lícula que l'any 2012 va guanyar un premi al Festival de Sitges i que, per tant, promet ser una pel·lícula que de ben segur no et deixarà estar gens. A les 10 de la nit, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Forallac, hi tindrà lloc la projecció.
I per acabar amb l'agenda, diguem-ne, de Halloween, anem a Begur, on l'activitat és una mica més amable, una mica més friendly, perquè des del 28 d'octubre, que hi celebren la Fira de la Castanyera, i avui a partir de les 5 de la tarda, ens porten dues activitats pels més joves.
En època de castanyes arriba la Castanyera i a Begur celebren amb la Fira de la Castanyera. Trobareu fira d'artesania, castanyada popular, tallers, jocs per la mainada, espectacles, túnel del terror de Halloween i un grapat d'activitats més. Una proposta familiar del tot recomanable. Avui, de 5 a 8 del vespre, a la plaça de l'Església de Begur hi tindrà lloc la venda de productes de Halloween i l'activitat infantil Vine a maquillar-te, on els més petits de casa es podran transformar en els personatges més típics d'aquesta tradició. Per acabar la tarda, a les 6, al local de joventut de l'Arbreda, hi haurà la lectura del conte de Por Habitación número 13, per a joves de 10 a 14 anys. I per acabar l'agenda, marxem fins a Sant Feliu de Guíxols, on avui de 8 a 10 de la nit, als jardins del monestir, hi haurà el passatge del terror.
El conte de Por Habitación, no, eh? En realitat és el conte de Por Habitació número 13. I hi ha aquí la diferència de llegir-la com a d'una manera o d'una altra. Això us hem explicat avui, que és 31 d'octubre del 2017, el mateix dia en què moria l'actor River Phoenix, Marc Lapés.
L'actor va començar la seva carrera amb 15 anys amb la pel·lícula juvenil Exploradors i va continuar amb Compte amb mi, fet que li proporcionaria enorme popularitat entre els més joves. Al llarg de la seva curta però intensa carrera va protagonitzar pel·lícules com Indiana Jones i l'última croada, on feia el paper d'Indiana Jones de jove, o La costa dels mosquits, amb dues amb Harrison Ford com a company de rodatge. Va tenir enormes reconeixements per les seves actuacions, com la nominació a l'Oscar a millor actor secundari o el Globus d'Or. Així mateix, també era un gran activista pels drets dels animals i va ser portaveu de l'organització PETA. Phoenix també era un gran amant de la música i havia escrit i gravat alguna cançó que fins i tot es va incloure en els crèdits d'alguna pel·lícula. Els seus últims anys va tenir problemes amb les drogues que van acabar amb ell l'any 1993 amb tan sols 23 anys.
I si sou amants de les sèries i especialment de les sèries de zombis, aquesta música us sonarà, clar que sí. És la banda sonora original d'una sèrie que es començava a emetre tal dia com avui, un 31 d'octubre. Estem parlant de The Walking Dead.
L'any 2010, la cadena AMC va emetre per primera vegada la sèrie basada en els còmics homònims creats per Robert Kirkman i Tony Moore. The Walking Dead explica la història de les conseqüències d'un apocalipsi zombi i se centra en les vivències d'un petit grup de supervivents que viatgen a través dels Estats Units a la recerca d'un lloc on està més segurs. Fa pocs dies va començar la 8a temporada amb l'emissió de l'episodi número 100.
I també tal dia com avui, un 31 d'octubre, va néixer Johnny Marr.
El guitarrista britànic, membre fundador de The Smiths, va néixer l'any 1963 a Manchester. L'any 82 va fundar al costat del seu amic Morrissey el grup que els portaria a la fama creant grans peces de la història de la música pop com There Is a Light That Never Goes Out, This Charming Band o The Boy With The Born Is His Sight. El grup estaria 5 anys en actiu i posteriorment Marr va engegar altres projectes tant en solitari com en altres bandes on ha anat col·laborat.
Aquesta és precisament aquesta cançó de la que parlava en Marc Lapés, There's a Light That Never Goes Out, una de les grans històriques d'aquesta banda dels Smiths, que lideraven el seu dia Morrissey i que comptava entre les seves files amb John Mayer, personatge que va néixer tal dia com avui, un 31 d'octubre del 2017, en el que us hem explicat un munt de coses. Us hem explicat que la torroella en què Dolors Bassa és a Brussel·les amb el president Carles Puigdemont i altres membres del govern. Us hem parlat d'un camió que atropella una dona a Sant Feliu de Guíxols, del mercat municipal de Palamós, del ple de Sant Feliu, que rebutja una proposta del grup Guíxols des del carrer perquè es reformi el butlletí municipal d'informació Guíxols, i de moltes altres coses que trobareu resumides i ampliades en el mateix temps al nostre web radiocapital.cat. I abans d'acabar el supermatí d'avui, tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica per avui per demà, Martí Seguer.
Doncs avui ens aixequem amb un cel força ennuvolat. De cara a la tarda aniran marxant aquests núvols, però no del tot. Temperatures una mica més baixes que ahir, amb 19 graus de màxima i 7 de mínima. I dimecres amb un cel força ennuvolat i possibilitat d'algun ruixat puntual.
Doncs escolteu, que vagi molt bé aquest dia festiu. Demà no hi haurà supermatí. Tornarem puntualment el dijous a les 8, com és habitual, a través de Ràdio Capital de l'Empordà, d'Extra FM Costa Brava i de Ràdio Bisbal. Que tingueu, dèiem, molt bon dimarts. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, en Toni Celles, la Sílvia Pedret, en Marc Clapés, en Martí Seguer, en Dani Cortés, en David Parreño, en Gerard Escaig, l'Eugènia Güell, l'Alba Legida, en Pedro Ruiz, i gràcies a tots plegats per fer-nos confiança. Que vagi molt bé, adéu-siau.